Christmas.
Què tal, amics oients, com estem? Bon dia i bona hora. Avui a glaçat. Aquesta matinada tenim els camps absolutament emblanquinats, cotxes també emblanquinats i, de fet, avui ens hem d'abrigar i molt abans de sortir de casa perquè el termòmetre ja marca els 0 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, on ja sabeu que hi tenim un microclima especial. Amb quins altres valors ens llevem a aquesta hora? Neus, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Avui tocarà rascar, eh? La gent que ha deixat els cotxes a fora. Ja hi ha gent que en previsió hi havia posat alguna cosa, però avui tenim gelada i ho demostren les temperatures. De fet, abrigueu-vos quan hagueu de sortir de casa. Tenim 0 graus a Olot, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols i a Girona, un de negatiu a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Vic, un de positiu a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Anglès, en tenen 3 a Banyoles, 9 a Figueres, 2 de negatius a Vall de Núria i 3 sota 0 a Das.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui s'acaba ja la situació de neu dels dos últims dies. Al Pirineu, ahir van caure 10 centímetres a Ulldeter, alguna gota va arribar també cap a Osona, Garrotxa, la Selva, nord del Maresme, a la tarda amb algun ruixat, però bé, tot això avui s'acaba amb un ambient d'hivern. Ahir mínima 0, màxima 10 a Olot, a Vic 1 sota 0 de mínima, 11 de màxima. Doncs bé, avui encara pot fer més fred, especialment de matinada podem tenir una forta baixada de mínimes a totes les comarques interiors sota 0. Fins al prelitoral, a la costa al voltant dels 5 graus, puntualment 10 graus, perquè encara farà tramuntana cap al Cap de Creus. I ja sense nuvolositat, sense torb, sense rufa, un ambient ja també més agradable al Pirineu, però fred, molt fred, a mínimes de 7, 8, sota 0, a 2.500 metres. De dia temperatura entre 10 i 14 graus, però vaja, més propera als 10 graus a l'interior i a 13-14 cap a la costa. A la tarda algunes nuvolades, principalment cap a la Costa Brava Sud, cap a la Selva. Dijous, un dia marcat també pel sol, boires al matí, fredes, glaçades, gebrades, i preveiem a la tarda nuvolades cap a la zona litoral i prelitoral. Possiblement entre divendres i dissabte arribaria alguna pluja amb vent de llevant cap a la costa, sobretot Costa Brava, Alt Empordà, i per tant, possiblement dissabte a la tarda la pluja pot ser abundant en aquest sector, cap a la Costa Brava.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars del dia. Avui la pàgina econòmica marca el pols de l'actualitat. El comitè d'empresa dels professionals de l'Hospital d'Olot encara té moltes coses a dir.
No hem desconvocat la concentració perquè pensem que hem de dir una sèrie de coses als treballadors. Tenim un manifest provisional que hem de fer canvis i hem d'acordar què posem.
Aquest dimecres segueixen amb les concentracions per reclamar millores laborals. Coincidint amb les exigències del comitè d'empresa, ara també s'hi pot sumar la vaga convocada arreu de Catalunya pel 25 i 26 de gener per part del Col·legi de Metges. Aquest migdia, a partir de les 12, es farà una nova concentració a les portes de l'hospital, com han fet durant tot aquest mes de novembre. Sentirem a la Nàdia Toberías, la portaveu del col·lectiu, la portaveu del comitè d'empresa. I a les portes de Nadal, els negocis de restauració de la comarca es preparen per afrontar en principi dies forts. Ja s'està veient un canvi de tendència a l'hora de fer àpats d'empresa, més reduïts i programats abans de les festes. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa esperen bones ocupacions per aquests dies, com estan tenint durant la tardor. El que es preocupa molt, però, és la pujada dels costos de les primeres matèries i de l'energia. Ho explica Gerard Xifré, és el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Els establiments que segurament passaven d'obrir tots els dies de setmana, migdia i vespre, que veiem que solament obren migdia, o que, per exemple, tancaven un dia a la setmana i ara trenquen dos dies a la setmana. Ens haurem també d'habituar, no? I el client també haurem d'educar-lo o també buscar opcions, no? No tothom podrà estar obert sempre i al contrari també ens donarà un avantatge, de que si no som oberts tots sempre, doncs també ens donarà feina els dies que un estigui tancat i l'altre estigui obert, no?
Avui també hem sabut que la Garrotxa és una de les comarques gironines que ja ha superat la ferida de la pandèmia i que pot presumir de tornar als valors del 2019. Ho diu l'últim informe anual del BBVA, segons el qual el pes de la indústria ha estat un factor clau per la recuperació econòmica de la comarca. L'anuari també preveu una frenada econòmica a partir del 2023. Escoltem a Josep Oliver, és l'autor de l'anuari.
Però en aquestes altres comarques, per una combinació diferent de més pes dels serveis col·lectius, sanitat, educació, administració pública, més pes dels serveis privats no personals, és a dir, que són serveis de suport a l'activitat productiva, i per més pes de la indústria manufacturera, que l'any passat va créixer amb molta força, doncs globalment aquestes comarques, tot i que quan fas el balanç 2019-2021 encara els hi falta, a 2021 encara els hi faltava una mica per recuperar els nivells de 2019, quan mires el que està passant aquest 2022, jo crec que pots afirmar amb rotunditat que aquestes comarques ja han superat el nivell de 2019.
I per fomentar l'economia, infraestructures. La plataforma del Tren Tram entre Olot, Banyoles i Girona es mostra satisfeta després que la Generalitat hagi decidit tirar endavant l'estudi de viabilitat del projecte. L'estudi té un cost de 290.000 euros i anirà a càrrec d'una unió temporal d'empreses que prepararà una proposta en el transcurs del pròxim any que determini si la línia és viable o no. Haurà d'estar enllestit en 11 mesos. Els municipis de la Garrotxa afectats pel pas del Tren Tram veuen el projecte amb bons ulls. Escoltem la coordinadora de la plataforma promotora del Tren Tram, Macarena Domínguez.
No hem trobat reticències a ans al contrari, de moment hem tingut molt de suport i per part de totes les alcaldies. Sí que hi ha hagut, òbviament, amb un projecte així tan novedós, algun dubte o alguna qüestió que potser no els acabava de quedar clar i que hem intentat a través del Consell d'Alcaldes resoldre.
I avui també anirem fins a Montagut i Oix perquè els veïns han decidit que a l'antic edifici de l'Ajuntament s'hi facin pisos petits per gent que opta per viure sola. Ho han fet a través d'un procés participatiu impulsat pel propi consistori, en el qual només hi ha participat el 12% de la població en dret a vot. La Mònica Boix és l'alcaldessa del municipi.
Nosaltres, evidentment, esperàvem més, perquè entenem que com més representatiu i més participació hi ha, més representatiu és el resultat, però evidentment el topall l'havíem ficat al 10%, ha estat el 12%, per tant els resultats els donem com a vàlids. La gent cada vegada es torna, o ens hem tornat potser més egoistes, en el bon sentit de la paraula, però que sí que les coses que no ens afecten directament ja no ens sentim tan apel·lats.
Estem a les portes de Nadal i els pessebres agafen protagonisme a Olot durant aquestes properes festes. Del 3 de desembre al 8 de gener hi haurà diferents exposicions repartides per quatre seus de la ciutat. Com cada any, un dels principals atractius serà el Camí de Pessebres, amb una trentena de mostres repartides per tota la comarca. Escoltem el conservador del Museu d'Olot, Xavi Roura. De fet, el museu serà una de les seus principals de tot aquest itinerari pessebrista.
A planta baixa, un pessebre anomenat Homenatge, fet per la Teresa Muela. El títol Homenatge ve arran de la mort d'en Josep Traiter, de fa poques setmanes, que havia sent mestre de la Teresa. El primer pis, un pessebre més contemporani, que porta per títol Viure a l'aire. Aquest és un pessebre que fan l'Esther Font i la Laura Baldric, dos de les grans figuraires de la nostra ciutat. I aquest any, com a singularitat, fem una activitat pensada per famílies que porta per títol No la caguis. Aquesta activitat consisteix en trobar caganers escampats per tot el museu.
Anem als esports. Eric Vilanova agafa més protagonisme amb Risueño a la banqueta. El jugador olotí ha disposat de més minuts en els últims dos partits que en tots els altres, amb Mànix Mandiola al capdavant. L'últim partit, en la derrota al camp de l'Alzira, va jugar de titular i com a migcampista.
Sí, si no pensara que fuera un jugador valid no el ficaria, no? Jo crec que és un molt bon jugador, que el que vaig dir quan vaig arribar, el que he vist en els entrenaments és el que puc parlar jo, i un jugador més de la plantilla que quan li toqui jugar, jugarà, i quan no li toqui jugar, pues, jugarà un altre. Però de moment està entrenant bé, ha participat i en un bon nivell.
Són declaracions del tècnic de la Unió Esportiva Olot, Jonathan Risueño. I dissabte és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i avui als esports ens centrem en la història del nedador invident Mamadou Dembélé. Amb l'arribada del fred, ell i els seus companys de club han de buscar-se la vida i trobar piscines on poder entrenar amb normalitat.
Perquè a l'hivern el ser piscina descoberta, doncs ens hem de buscar la vida per poder nedar, per poder entrenar, i pràcticament, bueno, ens hem de buscar aigua. Vull dir, un dia podem estar nedant a Olot, com anar a Manlleu, a Sant Pere Torelló, a Vic o a Torremirona.
Des del Club Natació Castellfollit insten a la Generalitat a valorar el seu cas. Tot i les dificultats, en Mamadou no para de progressar i rebaixar marques, i aquest cap de setmana disputarà el trofeu Castàlia a Castelló de la Plana.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia local d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De discos de prohibit estacionar en tindrem a l'Avinguda Sant Joan entre el número 10 i 14, des de les 7 del dematí fins a les 7 de la tarda. A l'Avinguda Batlló, davant del número 4, des de 3 quarts de 8 del dematí fins a les 2 del migdia. Al carrer Gladiols, davant del número 7, i al carrer Roser, davant del número 36, tindrem ocupació via però sense tallar-la. A l'Avinguda Sant Joan, davant del número 27, des de les 7 del dematí fins a les 6 de la tarda. I al carrer Sant Pere Màrtir, des del número 3, entre el número 33 i 35, des de les 3 de la tarda a les 5 de la tarda. De carrers tallats tindrem puntualment el carrer Sant Rafel per càrrega i descàrrega de contenidor de runes. Això serà entre les 8 i les 11 del dematí. I llavors tenir en compte que al passeig de Barcelona tindrem un carril ocupat en sentit les preses per reparació d'una tapa de clavegueram. Aprofitem la vinentesa avui per tornar a fer un recordatori de les normes per circular amb vehicles de mobilitat personal, els patinets, per entendre'ns. Recordem l'ús obligatori del casc, els llums al davant i al darrere, només pot anar-hi una persona, l'edat ha de ser a partir de 16 anys, prohibició de l'ús de dispositius mòbils, prohibició d'anar per damunt de les voreres, s'ha de circular pel carril de circulació, com les bicicletes i els altres vehicles, prohibició d'anar d'un municipi a un altre. Això és tot des de la Policia Municipal, que tingueu molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Avui, l'últim dia del mes de novembre, la crònica econòmica marca el pols de la jornada. El comitè d'empresa dels professionals de l'Hospital d'Olot encara té moltes coses a dir. Aquest dimecres segueixen amb les concentracions per reclamar millores laborals. Coincidint amb les exigències del comitè d'empresa, ara també s'hi pot sumar la vaga convocada arreu de Catalunya pel 25 i 26 de gener per part del Col·legi de Metges.
Aquest migdia, a partir de les 12, es farà una nova concentració a les portes de l'hospital, com han fet durant tot el mes de novembre.
Com es presenta, ens ho explica en Roger Isern.
Els treballadors i les treballadores de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa segueixen amb les concentracions fora de les instal·lacions del centre que ha començat aquest mes de novembre. A tot plegat, ara se li afegeix la protesta del Col·legi de Metges de Catalunya, una protesta que reclama un dels punts que també reclama el Comitè d'Empresa de l'Hospital, com és la millora de les condicions per als professionals. Pel que fa a la situació actual dels professionals de l'Hospital d'Olot, aquest matí es reuneixen els membres del Comitè d'Empresa per traçar les línies del manifest que llegiran durant aquest migdia. La portaveu del col·lectiu és Nària Tovàries.
Tenim una reunió a les 9 del matí, però només membres de comitè, i és per poder parlar de la situació actual, de com ho enfoquem tot ara i què esperem i com ho fem.
Des del comitè d'empresa remarquen que seguiran amb les concentracions els dimecres perquè encara queden moltes coses per resoldre. En el manifest que llegiran aquest migdia també faran referència a la vaga de metges convocada a Catalunya per a mitjans de gener.
No hem desconvocat la concentració perquè pensem que hem de dir una sèrie de coses als treballadors
tenim un manifest provisional que hem de fer canvis i hem d'acordar què posem.
La vaga de mitges de gener es manté convocada, tot i que hi ha marge de negociació amb la Generalitat i encara és una incògnita si s'acabarà duent a terme o no. A Olot, avui a les 12, els treballadors i les treballadores de l'hospital es concentraran a les portes del centre per llegir el manifest redactat durant aquest matí i per seguir reclamant la millora de les seves condicions laborals.
Estem a les portes de Nadal i els negocis de restauració de la comarca es preparen per afrontar, en principi, dies forts.
Ja s'està veient un canvi de tendència a l'hora de fer àpats d'empresa, més reduïts i programats abans de les festes. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa esperen bones ocupacions per Nadal, com estan tenint a la tardor. El que els preocupa molt, però, és la pujada de costos de les primeres matèries i de l'energia.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Entrem al mes de desembre, més habitualment d'àpats en grup i en família. Pel que fa als dinars i sopars d'empresa, continua la tendència a fer-se forces dies abans de Nadal, un fet que beneficia el sector, segons explica el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra.
Aquest any estàs veient que fins i tot et sorprèn de dies com el dia 9 de desembre, que és entremig del pont que no tocaria, fins i tot allò que t'estan demanant algun grupet per
fer. A tres setmanes de Nadal.
Sí, a tres setmanes de Nadal, no? Clar, i això és bo, perquè al final també tu provoca doncs, que puguis tenir més flexibilitat, no vagis tan apurat allò fer un dia molt concret de feina i vagis fent molts dies, no?
El que també és cert, però, és que respecte abans de la pandèmia, els àpats d'empresa també han canviat. Segurament es fan dinars menys multitudinaris i sovint organitzat per grups de treballadors. Una de les grans preocupacions del sector de la restauració actualment és l'alt preu de l'energia i les primeres matèries, com és el menjar. Els clients consumeixen més o menys el mateix, però els negocis han de vigilar a l'hora d'aplicar puges de preus.
I sobretot en subministraments se'ns ha augmentat d'un 100 a un 150% el que serien les factures. Pensem que un restaurant mig de pagar unes factures de llum dels 900 euros acaba pagant ara una factura de 2.000 i pico d'euros. No? I la matèria prima s'ha augmentat també moltíssim i al final parlem de matèria prima de que sobretot el fruit i verdura, que és un dels grans subministraments nostres que tenim en els diferents establiments, que estem parlant quasi d'un 20% que ha augmentat. No? Clar, això vol dir que després traduint-ho amb els preus cap al client no s'està traduint, no? No hem traduït doncs, aquesta puja que haurien de pujar quasi un 30% del que seria la matèria i molts establiments estan allò augmentant molt a comptagotes, un 5, un 10% han acabat augmentant els preus. No?
Una de les necessitats del sector és que els preus s'estabilitzin. En aquest sentit, es comença a veure també un canvi de tendència als horaris dels negocis, segurament per poder subsistir davant totes les despeses que tenen.
Els establiments que segurament passaven d'obrir tots els dies de setmana, migdia i vespre, acabem que solament obren migdia, o que, per exemple, tancaven un dia a la setmana i ara trenquen dos dies a la setmana. Ens haurem també d'habituar, no? I el client també haurem d'educar o també buscar opcions, no? No tothom podrà estar obert sempre i al contrari també ens donarà un avantatge, de que si no som obert tot sempre, doncs també es donarà feina els dies que un estigui tancat i l'altre estigui obert, no?
Pel que fa a la falta de personal per treballar en el sector, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa diu que mica en mica es va regulant, que hi ha persones fidels al sector, però que preocupa la implicació que les noves generacions puguin tenir en un sector que vol dedicació i treballar, per exemple, caps de setmana o fins tard.
Doncs el que sí serà més car serà l'oli a partir d'ara. Després de la forta sequera d'enguany, la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà preveu una collita inferior a l'habitual. En concret, el president de la DOP, Simó Casanova, estima que caurà entre un 30 i un 40%, Neus.
Aquest és el segon any consecutiu en què la collita d'olives de l'Empordà és dolenta i es preveu que la tendència a la baixa es repeteixi el 2023. Detallen que si el 2020 es van produir gairebé 300.000 litres d'oli, aquest any recol·lectaran entre 2.000 i 3.000 tones d'olives, que suposaran entre 150.000 i 200.000 litres d'oli. El president de la DOP alerta que la baixa producció afectarà el preu de l'oli, que s'enfilarà perquè els olicultors puguin fer front a les despeses.
El preu de l'oli pujarà. No només perquè pugi a l'Empordà, perquè, diguem, per les circumstàncies que tenim nosaltres, sinó que això és un fenomen que ha tingut lloc a tot Espanya, més o menys, i la collita que s'espera doncs, serà molt petita en general d'oli i farà doncs, que els preus dels olis pugin per poder cobrir despeses i per la demanda que hi haurà, que serà molt més gran que l'oferta.
Doncs ens quedem a l'Alt Empordà perquè més conseqüències de la situació actual i de l'increment dels preus de l'energia. Atenció, perquè el túnel del vent d'Empúria Brava tancarà temporalment a partir del 24 de desembre pels elevats preus de l'electricitat. Ho han dit en un comunicat, Neus.
Sí, en un breu comunicat al seu web, l'empresa diu que en el marc de la crisi mundial de l'energia s'han vist obligat a prendre aquesta dura decisió. El tancament es mantindrà almenys fins que els costos tornin a ser factibles. El 17 a 24 serà el darrer dia d'obertura i a partir d'aleshores romandran tancats fins a nou avís. La mesura d'entrada només afectaria les instal·lacions empordaneses i no el centre que tenen a Barcelona.
Bé, mentrestant, hi ha llum al fons del túnel. Com a mínim és el que auguren alguns experts. La Garrotxa és una de les comarques gironines que ja ha superat la ferida de la pandèmia i pot presumir de tornar als valors de l'any 2019. Ho diu l'últim informe anual del BBVA, segons el qual el pes de la indústria ha estat un factor clau per la recuperació econòmica de la comarca. L'anuari també preveu una frenada econòmica a principis del 2023.
Els empordans i la selva no superaran l'impacte de la Covid fins ben entrat el 2023, sobretot pel pes que el turisme i els serveis tenen a les tres comarques. En canvi, el Gironès, la Garrotxa i el Pla de l'Estany ja han superat les conseqüències econòmiques de la pandèmia, en aquest cas gràcies al pes que hi té la indústria. L'autor de l'anuari del BBVA, Josep Oliver, explica les singularitats d'aquestes comarques que han permès sortir de l'atzucac de la pandèmia d'una forma més ràpida.
Però en aquestes altres comarques, per una combinació diferent de més pes dels serveis col·lectius, sanitat, educació, administració pública, més pes dels serveis privats no personals, és a dir, que són serveis de suport a l'activitat productiva i per més pes de la indústria manufacturera, que l'any passat va créixer amb molta força, doncs globalment aquestes comarques, tot i que quan fas el balanç 2019-2021 encara els hi falta, a 2021 encara els hi faltava una mica per recuperar els nivells de 2019, quan mires el que està passant aquest 2022, jo crec que pots afirmar amb rotunditat que aquestes comarques ja han superat el nivell de 2019.
Però què passarà a partir d'ara amb la inflació desbocada que tenim? Oliver assegura que l'economia gironina es frenarà en els propers mesos, però resisteix a parlar de recessió.
Frenada segur. Jo crec que és el que podem dir en aquests moments. És que la recessió tècnica està per veure que la veiem. L'escenari pitjor que tothom contempla és una recessió tècnica d'un parell de trimestres. Això a nivell del conjunt de l'àrea de l'euro i poder d'Espanya, però no és evident. Per tant, si no és evident en el cas d'Espanya, tampoc és evident en el cas de Catalunya i menys en el cas de Girona, per el que he dit abans, perquè en termes turístics queda molta feina per fer. Per tant, és possible que hi hagi una caiguda d'un trimestre? No dic pas que no, però voldria veure que les xifres d'afiliació del servei del comerç o les xifres d'afiliació de l'hostaleria m'estan caiguent. No és el cas avui per avui.
L'anuari econòmic que anualment publica el BBVA analitza el creixement a partir del valor afegit brut, un indicador que mesura la riquesa generada. Segons aquest índex, l'any passat les comarques gironines van créixer un 6,9% per sobre de la mitjana catalana, que va ser d'un 5,8%.
I no deixem encara l'economia, perquè la construcció d'habitatges nous a les comarques gironines ha caigut un 18% arran de la inflació i l'encariment dels materials. Segons posa en relleu un estudi de l'Associació de Promotors de Catalunya, l'APSE, entre gener i setembre a la demarcació s'han començat a aixecar 1.241 habitatges.
L'any passat, per contra, van ser 1.514, sobretot quan més s'ha notat la frenada ha estat durant el tercer trimestre perquè, davant la incertesa, molts promotors han optat per esperar-se abans d'engegar obres. El sector creu, però, que la situació ja remunta i confia que el 2022 es tancarà amb xifres similars a l'any passat. El director general de l'Associació de Promotors, Marc Torrent, diu que les xifres de compravendes estan assolint màxims històrics.
Bé, estem amb xifres de volum de compravendes, doncs, històricament, amb màxims, no? Això és fruit, com dic, doncs, de l'elevat volum de demanda que tenim de gent que vol millorar el seu habitatge, de gent que vol emancipar-se i, per tant, constituir-lo de nou. I també hi ha un factor de vivenda vacacional, de segona residència, que, fruit també de la Covid, la gent està apostant per un turisme de més proximitat i això es veu afavorit especialment la zona costera, tant de Girona com de Tarragona, com també la component de muntanya que té el nostre territori.
Els promotors admeten que a causa de l'encariment dels materials, alguns promotors han decidit ajornar algunes de les obres.
Tanquem aquí el capítol econòmic, però en uns instants parlem de medi ambient, també molt lligat a l'economia. Parlarem del tren tram en tan sols 30 segons.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La plataforma del tren tram entre Olot i Banyoles i Girona es mostra satisfeta després que la Generalitat hagi decidit tirar endavant l'estudi de viabilitat del projecte.
L'estudi té un cost de 290.000 euros i anirà a càrrec d'una unió temporal d'empreses que prepararà una proposta en el transcurs del pròxim any que determini si la línia és viable o no. Haurà d'estar enllestit en 11 mesos. Els municipis de la Garrotxa afectats pel pas del tren tram veuen el projecte amb bons ulls.
Avui, a l'antena dels 5 minuts més, parlem de medi ambient.
Per gentilesa d'Olot Mig.
Des del 15 de juliol de 1969. No passa ni un tren per Olot ni per la Garrotxa. Ja ha passat més de mig segle i una de les reivindicacions històriques de la comarca sembla tenir resposta en forma de tren tram. Aquest estiu l'Ajuntament d'Olot va aprovar una moció per tirar endavant el projecte i al mes d'octubre el Consell Comarcal va aprovar per unanimitat un text en el mateix sentit en el qual es parlava de la construcció d'una nova estació a Torelló que es coneixeria amb el nom de la Torelló Garrotxa. Ara s'ha sabut que l'estudi de viabilitat del tren tram es farà en un període d'11 mesos. Això significa que s'estudiaran els diferents traçats, l'impacte real que tindria i el que suposaria per les comarques afectades com la Garrotxa o el Pla de l'Estany. La coordinadora de la plataforma promotora del tren tram és Macarena Domínguez.
Aquest és el pas que legalment estava previst després de l'obertura de sobres que vam tenir a l'agost d'aquest any. Ja ens imaginàvem que no tindríem el resultat fins abans d'acabar l'any i tot i que és el procediment legalment marcat i el que toca, diguem-ne, doncs estem realment molt satisfets perquè amb un procediment i una proposta com aquesta, amb tràmits tan farragosos, tan burocràtics, doncs qualsevol petit progrés és genial pel projecte i vol dir que avança.
Segons Domínguez, el projecte del tren tram s'ha portat al Consell d'Alcaldes de la Garrotxa i la posició dels municipis afectats és favorable i sense reticències.
No hem trobat reticències, ans al contrari, de moment hem tingut molt de suport i per part de totes les alcaldies. Sí que hi ha hagut, òbviament, amb un projecte així tan novedós, bueno, algun dubte o alguna qüestió que potser no els acabava de quedar clar i que hem intentat a través del Consell d'Alcaldes resoldre.
Segons la plataforma ciutadana en favor del tren tram, aquesta infraestructura entre Olot i Girona beneficiaria 250.000 persones, portaria uns 3 milions de viatges anuals, faria el trajecte en 37 minuts, no contaminaria, però tindria un cost de 500 milions d'euros. El traçat, però, encara no està definit al 100%.
Però és precisament aquest estudi de viabilitat el que haurà de determinar doncs, les característiques exactes de per on passarà i en el seu cas la possible afectació que puguin tenir amb els conreus, que en qualsevol cas doncs, intentarà que sigui el menor possible i el més beneficiós per l'interès general.
La connexió amb l'aeroport de Girona i l'enllaç Girona-Banyoles-Olot ja estava estipulat en el pacte de pressupostos del 2022, subscrit en el seu moment pels grups parlamentaris d'Esquerra, Junts i En Comú Podem. La reivindicació del tren tram és compartida per agents socials gironins i empordanesos. Des de la Garrotxa es vol tirar endavant el projecte per ser una eina més per millorar la mobilitat a la comarca.
I parlant de mobilitat, atenció al que han fet a Roses, a l'Alt Empordà. L'Ajuntament ha presentat aquest dimarts el Roses Lab. És una eina digital perquè les administracions i el sector turístic puguin consultar dades sobre l'afluència de turisme a temps real.
Es tracta del primer municipi del sud d'Europa que aposta per aquest projecte d'intel·ligència turística basada en el Big Data. De moment hi ha 4 programaris que s'encarreguen de la recollida i anàlisi de dades. Un d'ells és un software lector de matrícules, un altre que controla l'impacte econòmic dels esdeveniments, un programari d'ocupació d'espais i aparcaments i un últim per avaluar l'accessibilitat del municipi. El dispositiu encara no està en funcionament i de cara al 2023 se seguirà desenvolupant el projecte.
I no deixem encara les qüestions lligades al medi ambient, anem cap a Osona perquè l'Ajuntament de les Masies de Voltregà acaba de presentar un projecte per crear una planta de biogàs pública amb l'objectiu de donar sortida a les dejeccions ramaderes del territori.
A més, la infraestructura també s'alimentarà de la fracció orgànica que genera el poble, dels fangs, de les depuradores i de la matèria orgànica provinent de la indústria càrnia del municipi. L'alcaldessa, Verònica Ruiz, ha explicat que l'energia que es generi es destinarà a l'enllumenat públic i a donar llum als equipaments municipals i del producte que en resulti es vendrà com a fertilitzant.
Una part la farem servir per l'autoconsum de la planta i la segona part, que és aquí on hi ha una mica la gràcia de tota aquesta planta, és que la resta d'energia que aconseguirem la destinarem a l'autoconsum de tot l'enllumenat públic i d'equipaments municipals al municipi. D'aquesta manera doncs, tenim un gran estalvi energètic i econòmic al municipi.
La inversió és de 5,1 milions d'euros i el consistori ha presentat el projecte al Ministeri de Transició Energètica per aconseguir una subvenció del 80%.
Bassols Energia presenta
L'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Marxem ara cap a Montagut. Els veïns del municipi han decidit que a l'antic edifici de l'Ajuntament s'hi facin pisos petits per gent que opta per viure sola. Ho han fet a través d'un projecte participatiu impulsat pel propi consistori, en el qual només hi ha participat el 12% de la població amb dret a vot. Ens ho explica en Pere Ubach.
Durant aquest 2022, l'Ajuntament de Montagut i Oix ha portat a terme un procés participatiu per decidir quin ús es donava a l'edifici de l'antic Ajuntament del poble. La proposta escollida ha estat la de construir habitatges per a gent sola. El pressupost de l'obra ronda els 490.000 euros. Es tracta d'un edifici molt vell que, abans que res, necessita una reforma estructural i llavors s'adaptarà a la proposta guanyadora. L'alcaldessa de Montagut i Oix és Mònica Boix.
Irem a picar portes. De fet, la proposta que ha sortit guanyadora ja era la proposta que com a equip de govern vam presentar al PUOSC 2024. Aquesta proposta no va prosperar, ja que ens van inadmetre el projecte. Doncs entenem que ara podem anar en la mateixa línia. És una proposta d'habitatge, entenem l'habitatge com una cosa molt important a nivell d'Ajuntament i inclús supramunicipal, i per tant entenem que alguna porta se'ns haurà d'obrir en aquest sentit.
Els resultats han estat molt ajustats. La segona opció tenia tan sols 3 vots menys que la guanyadora. Això sí, des del consistori alerten de la baixa participació. Tan sols el 12% de la població amb dret a vot en el procés ha exercit del seu dret.
Nosaltres, evidentment, esperàvem més, perquè entenem que com més representatiu i més participació hi ha, més representatiu és el resultat, però evidentment el topall el havíem ficat al 10%, ha estat el 12%, per tant els resultats els donem com a vàlids. La gent cada vegada es torna, o ens hem tornat potser més egoistes, en el bon, no bon sentit de la paraula, però que sí que les coses que no ens afecten directament ja no ens sentim tan apel·lats a participar-hi, I potser també la sobresaturació d'informació, no? Tenim tanta informació de tot arreu que arriba un moment que hem de prioritzar i evidentment no arribem a tot.
Durant aquesta legislatura, l'Ajuntament de Montagut i Oix ha organitzat 3 processos participatius. Amb el de l'edifici de l'antic Ajuntament es tanca aquest cicle per no condicionar els futurs equips de govern.
Obrim ara la carpeta judicial. L'Audiència de Girona ha imposat una pena més baixa a l'acusat de violar una dona a Blanes el 24 de gener del 2018 perquè aplica la llei del només sí a sí. Neus, què en sabem?
Doncs que el tribunal argumenta que s'ha de decantar necessàriament per la legislació actual perquè és clarament més beneficiosa pel reu. Per això condemna l'acusat a 2 anys i mig de presó per violació amb els atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes. La secció quarta exposa que el Codi Penal actual situa la pena, amb les atenuants, entre els 2 anys i els 4 anys menys un dia de presó, mentre que amb l'anterior el processat s'enfrontava a una condemna d'entre 3 i 6 anys menys un dia. És la primera condemna a la baixa per l'aplicació de la llei a Catalunya.
La defensa del condemnat a 15 anys de presó per matar un turista italià d'una cossa al cap a la discoteca Sant Tropez de Lloret de Mar la matinada del 12 d'agost del 17 nega l'assassinat i l'acusació particular en nom de la família de la víctima vol que la pena sigui més alta. El seu advocat és Francesco.
No hay ningún hecho probado que diga que existió una pelea. No hay ninguna pelea. Hay una agresión. Una agresión de una persona a otra. Esto es lo que hay. Y esto es lo que se debe valorar a la hora de individualizar la pena.
Aquest dimarts han tingut lloc al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la vista pels recursos d'apel·lació interposats contra la sentència de l'Audiència de Girona. Una resolució que la Fiscalia sol·licita que es confirmi íntegrament. El condemnat per un delicte d'assassinat continua evadit de la justícia. El juliol no va comparèixer una vista a l'Audiència per resoldre si havia de tornar a ingressar a presó en espera que la sentència sigui ferma. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 36 i 46 anys per robar 25.181 euros en tabac d'un estanc de roses.
Els fets van passar cap a les 6 del matí del diumenge quan una patrulla va rebre l'avís d'un robatori. Quan hi van arribar van veure que la persiana i la porta de vidre de l'establiment estaven forçades. Un cop fetes les comprovacions amb les càmeres de seguretat de l'establiment, van identificar un vehicle amb matrícula estrangera amb la qual haurien fugit els lladres. Poc després, els Mossos van localitzar un turisme amb 2 ocupants que coincidia amb aquesta descripció a Castelló d'Empúries.
Thank you.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Your stockings on the wall. It's the time that every center has a ball.
Ens acostem a dos quarts i mig i els pessebres agafen protagonisme a Olot durant les festes de Nadal. Del 3 de desembre al 8 de gener hi haurà diferents exposicions repartides per quatre seus de la ciutat. Neus, tenim feina.
Sí, com cada any un dels principals atractius serà el camí de pessebres amb una trentena de mostres repartides per tota la Garrotxa.
Ja ha tingut tota la informació a l'Aniol Puigverd.
Olot és la capital dels pessebres. Ho demostra any rere any i aquest Nadal ho tornarà a ser amb un munt d'exposicions, activitats i mostres pessebristes que recorreran diferents espais de la ciutat i de la comarca. L'Hospici d'Olot serà una de les principals seus amb un muntatge de David López amb figures considerades patrimoni de la ciutat. Al vestíbul de Can Trinxeria s'hi podrà veure una exposició de caganers tradicionals. Als claustres del Carme hi haurà una exposició pessebrista més contemporània que portarà per nom A Taula. Es tracta d'un muntatge dels alumnes del cicle formatiu de grau superior de decoració i d'escultura de l'Escola d'Art d'Olot, on a través d'una imatge molt potent volen mostrar la calidesa del Nadal. I finalment al Museu dels Sants s'hi podran observar diverses propostes repartides a les diferents plantes de l'edifici. Ho explica el conservador del Museu d'Olot, Xavi Roure.
A planta baixa un pessebre anomenat Homenatge, fet per la Teresa Muela. El títol Homenatge ve arran de la mort d'en Josep Traiter, de fa poques setmanes, que havia sent mestre de la Teresa. El primer pis, un pessebre més contemporani, que porta per títol Viure a l'aire. Aquest és un pessebre que fan l'Esther Font i la Laura Baldric, dos de les grans figuraires de la nostra ciutat. I aquest any, com a singularitat, fem una activitat pensada per famílies que porta per títol No la caguis. Aquesta activitat consisteix en trobar caganers escampats per tot el museu.
A la Garrotxa també hi haurà propostes amb el camí de pessebres. Els visitants podran veure una trentena de pessebres repartits per les esglésies i ermites de la comarca. A Olot hi haurà un total de 14 espais per visitar i 15 més estaran repartits per diferents pobles de la Garrotxa. A més, en aquesta edició també hi estarà convidada l'Associació de Belenistes de Guadalajara. Un dels representants de l'agrupació de pessebristes d'Olot és Jordi Casas.
Bé, veureu que hi ha com a entitat convidada a l'Associació de Belenistes de Guadalajara. No és perquè sí, és perquè fan 50 anys i perquè en els seus inicis aquesta gent ho van fer amb figures de tallers de sants d'Olot i bueno, tenien contacte amb pessebristes d'aquí, de la ciutat.
El Nadal a Olot segueix presumint de la famosa tradició del pessebre amb un gran nombre de mostres pessebristes. Es podran veure durant un mes, des del 3 de desembre fins al 8 de gener. Podeu consultar tota la programació a Olot Cultura o a pessebristes-garrotxa.cat.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. Eric Vilanova agafa més protagonisme amb Risueño a la banqueta. El jugador olotí ha disposat de més minuts en els últims dos partits que en tots els altres amb Mànix Mandiola al capdavant.
L'últim partit en la derrota al camp de l'Alzira va jugar de titular com a migcampista.
Mànix Mandiola, quan estava al capdavant de la Unió Esportiva Olot, no comptava amb Eric Vilanova. Un missatge que el tècnic basc va deixar clar en més d'una ocasió i que li va transmetre també el jugador olotí durant la pretemporada i abans de l'inici de la competició. No comptava amb ell perquè, segons Mandiola, no era el perfil de jugador que necessitava l'equip per afrontar el seu debut a la segona federació. Fa 3 mesos, abans de l'inici de la Lliga de la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra l'Espanyol B, el tècnic basc va dir això en roda de premsa.
No una decisión del club, para que él tomara la decisión de ir a un sitio donde pueda jugar y ser feliz.
que no encajes en un sitio ahorita y me gustaría estar igual en Real Madrid, pero ha dicho Florentino que como que no, que tengas tu razón o que tengas, pero no sé, yo creo que al final tienes que optar por ti mismo, ¿no? Pero él ya ha tomado la decisión de quedarse, bueno, y a nosotros nos viene bien para los partidillos y para demás, me anda subiendo gente del filial, tener uno más ahí nos viene, además es un buen chaval, entrena bien, no tengo, ahora, nosotros no vamos a bajarnos, hemos dicho que no se iba a contar con él, se va a traer otro perfil de jugador, ja s'ha traït.
Després de les paraules del que era l'entrenador de l'Olot, Màrix Mandiola, el jove olotí de 27 anys va decidir quedar-se per guanyar-se un lloc. Doncs la sort ha estat al seu favor. Amb la destitució del tècnic basc i l'arribada de Jonathan Risoño a la banqueta de la Unió Esportiva Olot, ha provocat que el migcampista olotí, Eric Vilanova, vagi agafant cada cop més protagonisme. En els últims dos partits de Lliga, el primer a casa en la derrota contra el Deportiu Aragón, va saltar el terreny de joc al minut 56 i l'últim partit al camp de l'Alzira va iniciar com a titular i va disputar els 90 minuts. El tècnic de la Unió Esportiva Olot és Jonathan Risueño.
Sí, si no pensara que fuera un jugador valid no el ficaría, ¿no? Yo creo que es un molt bon jugador, que el que vaig dir quan vaig arribar, lo que he vist en els entrenaments és el que puc parlar jo, i un jugador més de la plantilla que quan li toque jugar, jugarà, i quan no li toque jugar, pues, jugarà un altre, però de moment està entrenant bé, ha participat i en un bon nivell.
Eric Vilanova no ha tingut un pas fàcil per la Unió Esportiva Olot. La temporada 2016-2017 amb els olotins a tercera divisió va gaudir d'un gran protagonisme participant en 32 partits. Quan l'Olot va pujar va marxar a la Pobla de Mafumet, on després va passar per Figueres i Peralada, tots a tercera divisió. L'any passat amb l'Olot a la cinquena categoria estatal va tornar, sent un dels màxims protagonistes també, disputant 32 partits. El normal hagués estat que després de l'ascens hagués tornat a buscar un equip de la categoria de tercera, però va decidir quedar-se i amb Jonathan Risson a la banqueta tot ha canviat.
Dissabte és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i avui als esports ens centrem en la història del nadador invident Mamadou Dembélé.
Amb l'arribada del fred, ell i els seus companys de club han de buscar-se la vida i trobar piscines on poder entrenar, donat que Castellfollit no disposen de piscina coberta. Des del club insten a la Generalitat a valorar el seu cas. Tot i les dificultats, en Mamadou no para de progressar i rebaixar marques, i aquest cap de setmana disputarà el trofeu Castàlia a Castelló de la Plana.
Amb l'arribada del fred un any més, els nedadors del Club Natació Castellfollit han d'iniciar una gincama en busca d'aigua per poder entrenar. Un d'ells és Mamadou Dembélé. A l'estiu pot entrenar amb normalitat, però quan baixen les temperatures...
Però clar, l'hivern, al ser piscina descoberta, doncs ens hem de buscar la vida per poder nedar, per poder entrenar, i pràcticament bueno, ens hem de buscar aigua. Vull dir, un dia podem estar nedant a Olot com anar a Manlleu, a Sant Pere Torelló, a Vic o a Torremirona.
Ell i els seus companys de club miren d'allargar el màxim possible els entrenaments a Castellfollit, però arriba un moment que és impossible. Pere Vila és president del Club Natació Castellfollit.
Vam intentar entrenar fins a finals de setembre i va ser quasi impossible, perquè ell ja a meitat de setembre ja començava a notar que quan nedava els braços i les cames li feien, degut a la fred, li feien mal.
Castellfollit és un poble petit i sense possibilitats de cobrir una piscina d'avui per demà. Val molts diners i és per això que des del club apreten a institucions superiors perquè vegin i valorin la seva casuística.
Jo crec que amb voluntat oficial, des de la Generalitat, la Secretaria General de l'Esport, des de tots aquests estaments que estan lligats a la llei, de dir, ostres, tu, quantes obres hem vist, pavellons, piscines, que en pobles que no els fan servir apenes. Nosaltres fem servir una piscina.
Tot i les complicacions per entrenar, però, en Mamadou no para de progressar. Aquest estiu va participar a l'Europeu de Natació Adaptada per a Joves i continua rebaixant marques. El seu proper gran objectiu és aconseguir les mínimes que li permetin competir als Mundials de l'any que ve. Té encara 8 mesos per aconseguir-ho.
El dia que pugui entrenar amb condicions idònies, com pot ser entrenar amb un car, vull dir, en Mamadou encara es dispararà encara més.
De moment, però, en Mamadou es centra en el present i del 2 al 5 de desembre disputarà el Trofeu Internacional Castàlia a Castelló de la Plana amb 10 esportistes més representant la Federació Espanyola d'Esportistes Cecs.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà, tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.